Molt bon dia a tots. Benvinguts al 6è Parlament Català de les Religions. Jordi Pigent, que ens farà la ponència d'obertura d'aquest Parlament, és filòsof de la ciència i escriptor. Doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona, amb la tesi El pensament de Raymond Panikkar, una filosofia de la interdependència. De 1998 a 2003 fou professor i coordinador de l'àrea de filosofia del màster en ciència holística del Schumacher College a Anglaterra. Ha obtingut diversos premis. Fou coordinador de la revista d'Ecologia Integral entre 1989 i 1992. Ha coordinat l'edició catalana dels volums de l'Òpera Òmnia de Raymond Panikkar publicats el 2009 i 2010. I ha traduït la biografia Raymond Panikkar de Matxe Velasqui tant al català com al castellà. Col·labora en diversos mitjans de comunicació, ha escrit textos sobre les principals figures del pensament sistèmic i és assessor del futur Museu del Paisatge de Catalunya. És autor, entre altres, dels llibres Bona crisi cap a un món postmaterialista, Qüestió de valors, del consumisme a la sostenibilitat i la nova realitat de l'economicisme a la consciència quàntica. Com diu l'Àlex Rovira en el pròleg del llibre Bona crisi que tenim aquí, els articles i els llibres d'en Jordi no deixen indiferents, sorprenen, commouen i fins i tot aclaparen. Jordi Pigem analitza la realitat, el nostre món, la nostra societat, des d'una visió global, integradora, holística, en la que diverses disciplines com la física, l'ecologia, la filosofia o l'economia ajuden a conformar el seu pensament, que és sempre interpel·lador i engrescador. Abans de donar pas a la seva xerrada, us proposem escoltar un fragment del llibre Bona crisi. És l'últim apunt del llibre, el 50è, que es diu Aquí ara, i diu: l'únic veritablement real és el moment present. Però el present conté ja les llavors del que vol créixer. I els signes dels temps apunten cap a una maduració creixent de la consciència humana, que ens portarà a deslliurar-nos de la por de ser el que som i a trencar la closca que ens impedia manifestar-nos plenament. És el moment de passar dels miratges del materialisme a l'experiència postmaterialista i d'acceptar noves formes de llum que volen néixer ja: la reverència per la vida, el reencisament del món, la consciència que no hi ha res del qual estem separats, la gratitud pel regal de l'existència i la plenitud vital en l'aquí i l'ara. Moltes gràcies, Jordi, per acompanyar-nos avui aquí. Gràcies.
Moltes gràcies, Miquel. I gràcies també a tots els que heu fet possible aquest acte, tots els que esteu aquí. Namasté, bon dia. Jo també volia començar evocant la figura d'en Rafael Llussà, que va morir sobtadament encara no fa un any. Precisament en el darrer cop que el vaig veure va ser a poques passes d'aquí, al Saló de Graus. I, per tant, el tindré molt present avui. També volia esmentar el drama de les persones que aquests dies s'ofeguen, intentant arribar a Europa, el drama de les persones que moren en situacions de violència extrema, com aquell atemptat a Turquia ara fa una setmana. I tractant-se d'un Parlament català de les religions, no puc deixar d'esmentar el fet que aquesta setmana, que precisament fa 75 anys que un president escollit per un Parlament català, el president Lluís Companys, va ser afusellat, hi ha hagut aquest atac a la voluntat democràtica que emana del Parlament català polític i de la voluntat dels catalans i catalanes. I d'alguna manera aquest atac, que en bona mesura és una xarxa d'ignorància i de deshonestedat, ens força, ens commina, ens interpel·la a connectar-nos amb la terra i amb la consciència, o dit amb un llenguatge més tradicionalment religiós, amb la terra i amb el cel. Com sabeu, André Malraux, a meitat del segle XX, va dir que el segle XXI serà espiritual o no serà. No va dir que serà cristià, ni que serà musulmà, ni que serà hindú. Va dir que serà espiritual. Per tant, deixant la porta oberta a que cadascú manifesti aquesta espiritualitat a través de la tradició que senti més propera al seu cor i al seu tarannà. I a mesura que avança el segle XXI, aquesta frase de Malraux esdevé més i més premonitòria, perquè davant dels reptes que se'ns acumulen, reptes globals sobretot, és difícil veure com podríem sortir-nos-en sense la dimensió espiritual que al llarg del segle XX va quedar reprimida, ridiculitzada, silenciada. D'alguna manera, per retrobar el nostre camí, necessitem reconnectar amb el cos i amb el cosmos, amb la consciència, amb la terra i amb el cel, amb l'espiritualitat. I què vol dir espiritualitat? Que és una paraula que sovint té connotacions complexes. L'arrel etimològica d'espiritualitat és la mateixa que l'arrel etimològica de respirar. Venen del llatí spiritus. I spiritus, en llatí, tant vol dir esperit com vent, com aire. I en llatí, com en grec, com en moltes llengües d'altres tradicions, la paraula per referir-se a l'esperit i la paraula per referir-se a l'ànima i al vent i a l'aire és la mateixa. Pneuma, en grec, ruha, en hebreu. El nostre mot atmosfera comparteix arrel amb l'atman hindú, l'atman que és el jo interior. Aleshores, l'espiritualitat bàsicament és aquest reconnectar-nos amb aquesta força interior que respira a través de nosaltres. Perquè no respirem conscientment, no respirem voluntàriament, hi ha quelcom que respira a través de nosaltres. Ara mateix, mentre estem aquí, no estem pensant he de respirar o he d'inspirar, he d'expirar, no. Simplement la vida respira a través nostra, la consciència respira a través nostra. Hi ha quelcom més gran que nosaltres que respira a través nostra. I simplement si parem esment a aquest fet, ja ens adonem que la visió materialista del cos humà li falta alguna cosa. Que hi ha alguna cosa en l'experiència humana que està més enllà de la nostra voluntat conscient, de la nostra raó. El fet que quelcom respira contínuament a través nostra, fins i tot quan dormim, fins i tot quan estem completament absorts en alguna altra cosa. El fet que hi hagi aquesta veritat etimològica de connexió entre l'esperit i l'aire es reflecteix de moltes maneres. Per exemple, al Nou Testament hi ha passatges, per exemple, a l'Evangeli de Joan, on en un mateix paràgraf es parla d'esperit i es parla del vent, per exemple, quan es diu que el vent bufa allà on vol, i la paraula per dir vent i la paraula per dir esperit és exactament la mateixa, pneuma. I no és que estigui mal traduït, sinó que en aquell moment, en aquella experiència, com en l'experiència d'altres cultures, l'esperit no era una cosa que està llunyana, sinó que era com el vent que ens toca contínuament, el cos, la pell, quelcom que està tant dins de nosaltres com fora de nosaltres. Aquest pneuma, per cert, dona lloc al mot pneumàtic. Els que heu vingut amb cotxes, he vingut per quelcom que està sustentat sobre el pneuma, sobre l'esperit, que és l'aire dels pneumàtics, pneuma. De manera que, d'alguna manera, a partir d'aquí podríem dir que l'espiritualitat vol dir, sent conscients d'aquesta connexió amb el respirar, espiritualitat vol dir deixar-nos respirar per la realitat, deixar-nos respirar per quelcom més ampli que nosaltres, deixar-nos respirar pel cosmos, per quelcom que va més enllà de nosaltres. Una altra figura que ha estat evocada, evidentment, és la de Raymond Panikkar. Jo, com molts de vosaltres, vaig aprendre moltíssimes coses d'ell. El seu llegat segueix viu aquí amb les seves anotacions manuscrites a la biblioteca, també a poques passes d'on estem. I un dels grans temes de l'obra de Panikkar, sobretot en els seus darrers decennis, que té a veure amb aquesta idea de signes del temps, un dels grans temes de Panikkar és que estem a l'albada d'un món nou. Estem en el llindar d'un nou mitos, deia ell de vegades, d'una nova cosmologia, d'una nova... un nou relat, diu, per exemple. A la darrera pàgina del ritme de l'ésser, que és la seva obra darrera i capdal, la darrera pàgina del llibre pròpiament dit, no l'epíleg, el darrer paràgraf resumeix la seva obra d'aquesta manera, dient que ell ha intentat proposar vies cap a aquesta nova experiència del món que ell veu a punt de néixer o ja naixent ara mateix. I aquestes vies ell les anomena diversament Advaita, experiència cosmoteàndrica, Trinitat radical, Ecosofia, etc. Però per ell sempre està molt clar, molt clara la idea que estem en el final de la història o estem en el final del mite de la història o estem en el final d'aquest procés de 6.000 anys o 8.000 anys que anomenem història i estem a les portes de quelcom diferent. I bona part de la seva obra intenta descriure què seria aquest quelcom diferent. I el que és evident a dia d'avui és que estem al final de quelcom que ja resulta obsolet. Estem al final d'un món que ja no funciona, d'un món que està guiat per valors obsolets, que no dona sentit a l'existència humana i que s'ha obsessionat amb les coses materials. De fet, el segle XX deu ser el segle de la història humana on les persones s'han sentit més desarrelades de la natura i més desarrelades de la consciència i de l'esperit. Fins i tot moltes persones han acabat considerant que són com robots. Richard Dawkins, gran popularitzador del fonamentalisme cientificista, creu que ell i que tota la resta de nosaltres i que tots els éssers vivents som només robots que els gens creen per sobreviure i que estem al servei dels gens. Aquesta mena de visions delirants s'han convertit en veritat en molts cercles. I això és com un signe, és com un signe del temps de fins a quin punt hem perdut la connexió amb la Terra i amb el cel, amb la Terra i amb la consciència. I, de fet, el segle XX ha estat un moment en el qual la qüestió del sentit de l'existència humana ha quedat com sepultada. Totes les tradicions espirituals, totes les tradicions religioses són maneres de dialogar amb el sentit de l'existència humana, de caminar a través del sender de l'existència. I, d'alguna manera, el que el segle XX ens volia dir era que l'existència humana no té cap sentit, que tot està fet d'àtoms i molècules i lleis materials i que res que no es pugui quantificar no existeix. I, per tant, l'existència humana no tenia altre sentit que competir, controlar, acumular. Homo homini competitor, com si l'home fos un competidor dels altres homes i dones, i de la Terra, naturalment. I això ens ha portat a un món en el qual tenim reptes d'una magnitud enorme, reptes, per exemple, ecològics, dels quals en Raymond Panikkar n'era molt conscient, i que han estat reflectits enguany en l'encíclica del Papa Francesc, Laudato Si, Lloat Siau, aprofitant uns mots d'aquest preciós càntic de les criatures de Sant Francesc, on lloa la germana lluna i les estrelles, la germana aigua, el germà foc, la germana mare terra. La terra és alhora germana i mare, germana mare terra. I en aquesta encíclica, que té com a motiu conductor el clam de la terra i dels pobres. És una expressió que surt diverses vegades. Avui, en aquest dia que fa referència a la pobresa, és també pertinent esmentar-ho. El clam de la terra i dels pobres. I aquesta encíclica ens diu, amb un llenguatge sovint molt científic, perquè parla de diòxid de carboni, de metà, de diòxid de sofre, de tot de coses que a través de la ciència podem constatar, sense utilitzar xifres, però utilitzant molts conceptes de la química, per exemple. El Papa és químic de formació, ens diu que hem arribat a una situació sense precedents, a una crisi sense precedents pel que fa als ecosistemes de la Terra i també pel que fa a les desigualtats entre les persones humanes. I també ens diu, literalment, que si algú vingués a mirar-nos des de fora, que si un observador extern vingués a mirar els que estem fent els humans d'avui, del 2015, pensaria que la nostra actitud és suïcida. Pensaria que la nostra actitud és suïcida. Això diu literalment l'encíclica. I tanmateix nosaltres seguim les distraccions que ens proporciona doncs, el materialisme i el que anomenem alegrement les noves tecnologies. Perquè el Papa, a més de constatar el fet que estem en un moment de crisi global sense precedents, crisi humanitària i crisi ecològica, entre d'altres, evidentment, totes dues reflecteixen una crisi més profunda, que és una crisi de valors, que és una crisi de com ens veiem a nosaltres mateixos, és una crisi de la nostra relació amb la Terra, amb els altres i amb nosaltres mateixos. És una crisi de no saber respondre a la interpel·lació que ens presenta el món i la vida. Doncs el Papa, a més de constatar això, esmenta repetidament que l'arrel de tot plegat és el que ell anomena tecnocràcia. No la tecnologia, sinó tecnocràcia, és a dir, com la tecnologia, en comptes de ser una eina molt útil que és, evidentment, per exemple, a través d'aquest micro, s'ha convertit en el que governa la vida humana i governa les polítiques del món. i ha donat un poder extraordinari a l'economia i a tot de forces fosques, diguem-ho així, que cada vegada adquireixen més poder. I d'alguna manera aquesta idea de tecnocràcia també està ja molt reflectida en l'obra de Panikkar. Panikkar, en els seus darrers decenis, des dels anys 80, parla molt de tecnocràcia com l'arrel l'arrel de la ignorància que avui impregna el món. I de fet hi ha passatges de Panikkar associant la crisi ecològica i la crisi espiritual amb el poder de la tecnocràcia que d'alguna manera estan perfectament reflectits en l'encíclica. Jo no sé si el Papa Francesc o els seus assessors han llegit El ritme de l'ésser o altres obres de Panikkar, però, per exemple, El ritme de l'ésser, pàgina 538, diu que si la sensibilitat ecològica només consisteix en tenir una miqueta més de sensibilitat per la terra i per la natura, no serà capaç d'oposar-se a l'embranzida de la tecnocràcia. I això, de la mateixa la manera com està formulat en el text català, podria perfectament ser part del text de l'encíclica, que diu això amb altres paraules, però diu ben bé el mateix. I això ens porta a una situació que jo crec que avui en dia, ja apropant-me més al tema de signes dels temps, i us en esmentaré alguns, no parlaré potser tant de símbols, però sí d'alguns signes. Una situació que jo crec que podríem resumir amb una disjuntiva que és tan senzilla com és impressionant. I aquesta disjuntiva és o evolució o col·lapse. I no pas evolució material o evolució econòmica, sinó evolució de la consciència, evolució espiritual. Evolució en el nostre autoconeixement, evolució amb el nostre fer les paus amb la terra i amb els altres. O aquesta evolució o col·lapse. Al segle XX a Anglaterra, recordo que vaig sentir una conferència d'un autor nord-americà que deia que tota mena de tradicions espirituals des de diferents èpoques i des de diferents llocs apuntaven a un moment de gran transformació del món entre els anys, això era el segle XX, entre els anys de 2000 i 2017. Sabeu que hi ha tota mena de profecies i d'escrits que apunten a coses que haurien de passar entre els anys, segons aquest home havia establert, 2000 i 2017. Evidentment, l'any 2000 no va passar res, o no va passar res gaire diferent del que passa en altres anys, van passar moltes coses. I, evidentment, som a les portes de tancar aquest cicle del 2000 al 2017. Jo, de fet, me n'havia oblidat d'aquesta conferència. Però sí que és cert que la magnitud dels reptes que tenim davant nostre, que ens porten a aquesta disjuntiva d'evolució espiritual o col·lapse, sí que semblen coincidir amb aquesta possibilitat que des d'altres èpoques, des d'una consciència que està més enllà de l'espai i del temps tal com els entenem, perquè si superem la visió lineal del temps, el passat, el present i el futur esdevenen interdependents, és possible que algú hagi d'alguna manera intuït algun aspecte del que avui vivim. I us donaré alguns signes de la qüestió que inspira l'encíclica, que és la qüestió ecològica. Ja l'any 1992, un grup de 1.700 científics del més alt nivell, incloent gairebé tots els Premis Nobel de Ciències que vivien en aquell moment, va signar un manifest que es deia Avís a la humanitat. Avís a la humanitat. La humanitat rebia un avís. I l'avís consistia, com se n'han fet molts altres abans i després, en què, si no canviem el rumb de la nostra civilització industrial, materialista, etc., entraríem en una situació, aviat, en la qual la supervivència de la vida humana tal com la coneixem seria molt difícil. Aquest avís a la humanitat gairebé no va ser escoltat per ningú. Com no han estat escoltat avisos anteriors, Club de Roma 1972, un informe que es deia Limits to Growth, del qual gairebé tothom se'n va riure, o avisos que han anat apareixent després. L'any 2009, que és el mateix any que Audir va promoure un manifest pel compromís de les religions per un món sostenible, l'any 2009 es va publicar un informe de 28 científics de 3 continents, també incloent algun premi Nobel, en el qual van intentar establir per la salut de la Terra, la salut global del planeta, un equivalent del que en la salut humana és la pressió arterial, el nivell de glucosa, la sang, etc. Aquests paràmetres que, si estem molt alts o molt baixos, sabem que aviat pot haver-hi un problema. I van establir 9 paràmetres que podrien indicar-nos la salut de la Terra. 2 d'aquests paràmetres no van poder quantificar-los amb una fórmula matemàtica, perquè són molt complexes, una és la contaminació, hi ha molts tipus de contaminació, però dels 7 altres paràmetres que van establir per la salut del planeta, van veure que 3 d'ells estan fora dels límits de seguretat. I van deixar molt clar que n'hi ha prou que n'hi hagi un fora dels límits de seguretat perquè el planeta entri en una fase de canvis abruptes i irreversibles. Un d'ells és el canvi climàtic, un altre és l'extinció d'espècies animals i vegetals. Aquesta extinció és com entre 100 i 1.000 vegades més ràpida del que era abans de la revolució industrial. I això no només és un problema ètic, quin dret tenim nosaltres a esborrar de la faç de la Terra altres criatures que tenen tant dret a ser-hi com nosaltres, sinó que, a més, representa un empobriment de la capacitat que tenen els ecosistemes de reaccionar davant d'impactes sobtats. Per exemple, si tenim un bosc en 100 espècies, l'arribada d'un patogen, un virus, o d'un canvi climàtic sobtat, pot eliminar algunes d'aquestes espècies, però no d'altres. Altres continuaran. Si tenim un monocultiu, és molt fàcil que allò es col·lapsi. Quan menys diversitat biològica, més fragilitat dels ecosistemes. I, curiosament, l'endemà mateix de la publicació oficial de l'encíclica, l'encíclica es va publicar el 18 de juny oficialment, l'endemà mateix va aparèixer un article en una revista científica, que es diu Science Advances, que fins ara és la demostració més clara, estadísticament, amb xifres, del fet que hem entrat ja en el que s'anomena la sisena extinció massiva d'espècies a la Terra. Hi han hagut fins ara, segons el registre paleontològic, 5 grans extincions de la vida a la Terra. La cinquena és la que associem amb l'extinció dels dinosaures i que creiem, segons l'opinió majoritària, que és deguda a l'impacte d'un meteorit. Doncs bé, avui en dia tenim una extinció similar. I avui l'impacte del meteorit no és quelcom que vingui de fora, de l'espai exterior, sinó que és l'impacte de la nostra societat industrial, materialista, desorientada, incapaç de reaccionar davant de tota l'evidència que té al davant. D'una societat materialista i desorientada que, tanmateix, doncs, segueix preocupant-se doncs, del creixement econòmic quan ja estem topant contra els límits del planeta i segueix interessada en trobar solucions tecnològiques per allò que només té una solució interior, una solució personal, una solució des del camí que cadascú camina. I a banda d'aquests signes ecològics que us he esmentat, us volia esmentar un altre signe que és més peculiar, però que també em sembla que té quelcom d'objectiu, si més no. Avui en dia el mercat, evidentment, ho domina tot. Els diners estan davant de les persones, és una reivindicació de sentit comú avui en dia tot arreu que s'ha de posar les persones en el centre i no els diners, que els bancs han d'estar al servei de l'economia productiva i l'economia productiva al servei de les persones, i no a l'inrevés. Però el cas és que l'economia ho domina tot i en tota mena de productes, avui en dia, des de fa bastants anys, trobem quelcom que per mi, des que va aparèixer, és com la marca del sistema capitalista, que és aquest codi de barres, que està en tota mena de productes, fins i tot en una senzilla ampolla d'aigua. Hi ha aquesta marca del sistema, no? En els llibres hi ha aquesta marca del sistema, el codi de barres. Jo sempre ho he trobat una cosa lletja, no? La bellesa de la contraportada d'un llibre, amb aquestes ratlles i aquestes xifres, em sembla que queda embrutada, no? Per la marca del sistema tecnocràtic. I sempre ho he trobat lleig, però no li havia donat més importància. Fins que un dia, llegint un text d'un amic, vaig descobrir que els codis de barres aquests tenen dues barres, abans que comencin els números, dues barres al final i dues al mig. Sabeu que aquestes barres cadascuna codifica un número. I aleshores hi ha unes barres que codifica principi del codi, meitat del codi i final del codi. I aquestes barres, cadascuna d'elles, equivalen a un número, però no surten en els numerets que veiem a baix. Podeu comprovar fàcilment, investigant com funcionen els codis de barres, quina equivalència tenen, que aquestes tres barres silenciades que apareixen en cada codi de barres diuen totes 666, 666. Bé, estem al sisè Parlament de Català de les Religions, per tant, potser coincidència que tots siguin sisos. Hi ha moltes coincidències, evidentment, a les coses, oi? Però qui recordi el darrer llibre de la Bíblia, l'Apocalipsi, en el capítol 13, que és el capítol que precisament diu qui tingui orelles que escolti, recordareu que allà es parla d'una marca sense la qual ningú podrà comprar o vendre. Es diu així literalment en aquest capítol. I és curiós que es digui que ningú podrà comprar o vendre en una societat on la gent no portava la cartera a la butxaca i no hi havia targetes de crèdit. Perquè en aquells dies la majoria de les coses la gent se les feien ells mateixos o les intercanviaven. El comprar i vendre no era una cosa tan habitual com és avui. És curiós que digui això. Diu que no es podrà comprar o vendre res si no les persones que no tinguin, o si no es té, la xifra de la bèstia, diu allà. I diu que aquesta xifra, que és una xifra dels homes, anthropon, una xifra que han creat els homes, diu que 666. Això pot ser una casualitat, però no deixa de ser un signe dels temps que una cosa tan arcana, tan remota, tan recargolada, es manifesti avui amb una cosa, la trec de la meva vista, que avui milions de vegades al dia, en tot tipus de transacció econòmica, es va repetint com un antimantra en tota mena de sistemes informàtics. Potser també això és un signe del temps. O sigui que potser aquesta percepció de moltes cultures, de que estem en un Kali Yuga o que estem en un moment de transformació que no té parió amb altres moments de transformació que hagin tingut, potser hi ha alguna cosa d'això. Tots els moments històrics són moments de transformació, però alguns ho són més que d'altres. I sembla que avui, a Catalunya i a la Terra en conjunt, estem vivint un d'aquests moments de transformació, que, com deia, ens pot portar o a un món millor, aquesta albada d'un nou món que esmentava en Raymond Panikkar, aquesta nova innocència, aquesta experiència de l'Advaita, o bé a l'ensorrament dels ecosistemes i de les comunitats humanes. Jo abans us he parlat de la visió del segle XX com si fos una cosa que queda molt lluny, però evidentment jo vaig, no tots vosaltres, però jo i alguns de vosaltres, vam créixer amb aquesta visió. És a dir, jo vaig créixer pensant que l'univers estava fet efectivament del que en deien els llibres de ciències naturals a l'escola, és a dir, d'àtoms i molècules, de massa i energia, de forces tangibles i quantificables, i que no hi havia res més que això. I, per tant, jo em creia que l'univers va començar fa 13.700 milions d'anys amb un Big Bang, que és un terme que un físic que no es creia això del Big Bang va encunyar per riure-se'n. I em creia que en el principi no era la paraula, o no era la llum, o no era la síl·laba primordial om. Jo em creia que en el principi no era res d'això, sinó que era una singularitat de massa hiperconcentrada, hiperenergètica, que de cop i volta va explotar. M'ho creia jo, i segueix sent una creença molt estesa avui en dia, tot i que no té cap base empírica, com us diré. Jo em creia això, però després em vaig dedicar a la filosofia de la ciència i vaig acabar veient, que si bé sovint es retreu a les religions que són subjectives, que no tenen res demostrable, que es basen en pressupòsits sense fonament, resulta que en el fons la ciència és un gran sistema de deducció de veritats a partir de pressupòsits que ells mateixos no es poden demostrar. A partir de pressupòsits que ells mateixos es basen en un acte de fe. I això, quan la ciència parla a les tradicions espirituals des d'aquesta arrogància de jo sóc la veritat, vosaltres sou relats subjectius que podeu aportar una miqueta de sentit o de bellesa, però no parleu de la veritat, això s'ha de tenir en compte. Perquè tot l'edifici de la ciència moderna es basa, per exemple, en la idea que només és veritablement real el que es pot mesurar. Velocitat, massa, pes, acceleració són reals. Bellesa, justícia, colors, olors, sabors són il·lusions subjectives. Això ja ho diuen Descartes i Galileu explícitament. I avui en dia segueixen un pressupòsit de la ciència contemporània. El color vermell que ara veiem, per exemple, veig en aquell quadre, segons la ciència moderna aquest color vermell no existeix. El que existeix és una longitud d'ona de 420 nanòmetres o els que siguin segons les circumstàncies. Però el vermell en si mateix no és real. Amb la qual cosa la teva experiència estètica queda privada de sentit. Aleshores, aquest és un pressupòsit. Però un altre pressupòsit que sovint no tenim present és que la ciència es basa en creure que les regularitats que observem en el nostre entorn immediat i en el temps que la ciència moderna està funcionant, que aquestes regularitats les podem aplicar olímpicament, alegrament, a milers de milions d'anys en el passat i a milions d'anys llum més enllà. Per exemple, tota la cosmologia contemporània no funciona si resulta que la llum no tingués una velocitat constant. La física contemporània està basada en una sèrie de coses que en diem constants. I a partir d'aquestes constants, imaginem que fa 10.000 milions d'anys eren les mateixes que ara, i a partir d'aquí deduïm una sèrie de coses. Però és que resulta que totes aquestes constants, quan les mires de prop, no són constants, i que cada vegada que es mesuren donen valors diferents. Fins i tot ara. La velocitat de la llum mateixa, en el segle XX, es va mesurar, i sí, la velocitat de la llum en el buit són 299.000 i escaig quilòmetres per segon, però cada vegada que es mesurava donava una xifra lleugerament diferent. I no era només una petita diferència, sinó que es deia la xifra és aquesta amb un marge de variació aquest. La propera vegada que es mesurava, uns anys després, estava la nova xifra fora d'aquest límit de variació. De manera que no era possible establir una velocitat de la llum que fos prou ferma. I això era un gran problema. I com era un gran problema, què es va fer? Doncs en un congrés de metròlegs, que són els que es dediquen a les mesures, es va decidir per decret que la velocitat de la llum seria la que ara trobareu en els llibres de text. Això és resultat d'un decret i no pas d'un mesurament. I en aquest decret es basa la nostra concepció actual del que és un segon, la nostra definició del que és un segon, del que és un metre, etc. En aquest decret. I això és molt curiós, perquè no està basat en res empíric, està basat en una decisió subjectiva d'un congrés de metròlegs l'any 1972, més o menys el moment en el qual Pankhurst encunyava el mot ecosofia, el moment en el que va haver el primer congrés internacional sobre medi ambient i desenvolupament, el moment en el qual el Club de Roma publicava aquest informe sobre els límits al creixement. I, de fet, hi ha hagut físics que han qüestionat la constància de la velocitat de la llum, però se'ls ha fet callar de seguida perquè si qüestiones la constància de la velocitat de la llum, doncs el Big Bang ja no és quan havia de ser i l'expansió de l'univers no és com era i tot deixa de funcionar com creien que funcionava. Però és que no és només la velocitat de la llum. Totes les constants de la física, quan les mires de prop, tenen alguna cosa que no funciona. I aleshores, la ciència contemporània se'ns presenta com aquest edifici de veritats, però aquestes veritats tenen els peus de fang, perquè es basen en pressupòsits intangibles. Com la idea, que jo també en creia al principi, i ara ja he vist que és increïble, que el relat de la creació no és el relat que ens arriba a través de les tradicions religioses, sinó que el relat veritable seria que en el principi era la matèria, i a partir de la matèria va créixer la vida, es va desenvolupar la vida, però ningú pot demostrar com a partir de la matèria inert surt la vida, i a partir de la vida inconscient va créixer la consciència. Aquest és el relat de la creació que ens diu la ciència i el que trobem a les escoles en els llibres de text. I el cas és que ningú pot demostrar, pot explicar ni tan sols com de la matèria inert podria sorgir la vida i com de la vida podria sorgir la consciència. Totes les tradicions indígenes, totes les tradicions espirituals no posen la matèria al principi. Posen la consciència, l'esperit, la llum, el silenci, el que vulgueu. I a partir d'aquí sorgeix la vida i a partir de la vida sorgeix la consciència. És el relat oposat. Al principi posen el que podem dir Déu, Alà, Tao, Shunyata, Rigpa, com voleu dir-ne. Quelcom que no és material. I a partir d'aquí es manifesta l'univers material. I de fet és curiós que haguem posat aquest èmfasi en el que és mesurable i en el que és tangible, perquè en realitat tot això són coses secundàries a la nostra experiència. La nostra experiència immediata no es basa en mesurar coses, sinó que es basa en quelcom intangible. El que és més immediat a la nostra experiència és la nostra consciència. És l'experiència que tens en aquest mateix moment de ser qui ets, de sentir el que sents, d'estar de la manera que estàs, abans de que li posis una paraula, abans de que li posis una mesura. Això és la cosa més immediata que tots tenim. El decidir que hi ha una separació entre un ego que està aquí dintre, amagat dintre el cervell, potser, i un món que està allà fora, és una idea subjectiva posterior. L'experiència immediata no és aquesta. L'experiència immediata és que tu estàs dormint, obres els ulls, i hi ha un instant en el qual encara no estàs separat del món. I aviat comences a fer distincions i a creure que tu estàs aquí i el món està allà. Però aquí ja has caigut, a l'estat de consciència primigènia. Simplement reflexionant sobre la nostra consciència immediata, sobre la nostra experiència immediata de les coses, ens adonem de que no hi ha un tall entre tu i el món, que no hi ha un tall entre tu i els altres, que no hi ha una separació entre res. I aquest àmbit més immediat de la consciència, que és quelcom que avui la neurociència es dona cops al cap intentant explicar, perquè no es pot explicar des dels paràmetres de la química i de la física, això és l'experiència més immediata de l'ésser humà. I aquesta experiència més immediata, d'alguna manera, col·lectivament, hem deixat de creure que existia. I, si més no, els que estàvem educats en el món mancat de tradicions espirituals. I les tradicions espirituals han aconseguit travessar el segle XX, i molts pobles indígenes han aconseguit travessar el segle XX, i avui en dia encara portar-nos el missatge que hi ha altres maneres d'entendre la realitat, que hi ha altres maneres de caminar el camí de la vida, que hi ha altres maneres d'abraçar l'experiència immediata de la consciència. I sort d'això podem, avui en dia, aprofitant el que de bo té el que ens ha portat la ciència i la tècnica, el que de bo té el que ens ha aportat els últims segles de l'experiència humana, la música de Bach, per exemple, aprofitant tot el que té de bo l'experiència humana dels darrers segles, retrobar la força de la consciència, la força de l'esperit, la força interior, que en darrer terme no està basada en cap dogma extern, sinó en l'experiència mateixa de la persona, que és el que ens pot ajudar a navegar en aquest món que ens presenta la disjuntiva entre evolució o col·lapse. Cadascú ha de caminar el seu propi camí de retorn cap a la llum, cap a la consciència. I les tradicions espirituals, les tradicions religioses, les tradicions que ens conviden a treballar des de la consciència, són diferents guies, diguem-ne així, per aquest camí. I cadascú pot escollir, diguem-ne, la guia que més s'adequi al seu tarannà. Perquè totes les tradicions genuïnes, hi ha altres que són més qüestionables, però totes les tradicions genuïnes, com les que estan aquí representades, són guies per aquest camí. I es tracta d'agafar-ne una o l'altra, potser aprendre d'unes quantes d'elles, com hem fet molts de nosaltres, i acabar avançant per un d'aquests camins. Aleshores, per anar ja concluint, deia que totes les èpoques són èpoques de transformació i algunes encara ho són més. D'alguna manera, els petits signes dels temps que esmentava, signes ecològics com els que reflecteix l'encíclica del Papa, i signes de tremena com el predomini de la tecnocràcia, que sovint té un efecte deshumanitzador i destructor de l'harmonia de la vida a la Terra, ens presenta una disjuntiva que, de fet, ha estat universal en tota època, en tota cultura i en tota persona, que és la disjuntiva que, tradicionalment, de vegades es descriu com la lluita entre la llum i la foscor, per dir-ho d'una manera que tothom pugui entendre. La lluita entre la llum i la foscor, que sempre ha estat en el cor de cada persona, de cada home i de cada dona, de cada cultura, de cada moment. Però, d'alguna manera, potser aquesta lluita entre la llum i la foscor avui és més intensa que mai. I, si més no, avui en dia jo crec que podem veure signes d'una llum impressionant, com potser no havíem vist mai o que jo potser no veia fa uns decennis, i també signes d'una foscor encara més intensa. No és que la foscor guanyi la llum o que la llum guanyi la foscor, sinó que totes dues s'estan identificant, s'estan intensificant. Tant la foscor com la llum en el moment d'avui. Tant la violència i el soroll com el silenci i la llum. I això fa que sigui un món en el qual crec jo que hi ha reptes i oportunitats sense precedents. O hi ha més reptes que mai i a la vegada hi ha més oportunitats que mai. Fins al punt que si abans de néixer en aquesta vida que tenim ara, en aquest cos que tenim cadascú de nosaltres, si abans de néixer haguéssim demanat que volíem encarnar-nos en un món molt interessant, abans de néixer, no ens haguessin enviat a l'edat mitja ni ens haguessin enviat a l'època de Franco, ens haguessin dit, ves als principis del segle XXI i ja veuràs com tot està cap per avall. Com tota mena de professions s'han de reinventar per posar les persones en el centre i tenir en compte la Terra. Com tota mena de disciplines de coneixement i d'acció han de canviar per fer possible la sostenibilitat i l'evolució de la consciència. I en aquest sentit, crec que és un moment més interessant de cap altre que jo tingui constància. Que no vol dir que sigui més fàcil, però sí més intens i més interessant. I un dels elements, per dir un símbol, que només he parlat de signes, un dels elements que crec que són capdals en aquest moment és redescobrir l'experiència del món com quelcom que té sentit, com quelcom, si voleu, sagrat, com quelcom espiritual. Hi ha un sociòleg alemany, Max Weber, que va diagnosticar fa gairebé 100 anys que el principal problema de la cultura moderna era el desencisament del món, Entsaubung der Welt, que el món havia perdut el seu encís. Aquest món que pels nostres avantpassats estava ple de presències, espirituals intangibles. Tot això s'havia perdut i que ens calia recuperar això. Albert Schweitzer, Premi Nobel de la Pau, missioner, teòleg, músic i metge, explicava que en un capvespre a l'Àfrica tropical, travessant un ramat d'hipopòtams, de cop i volta li va caure una frase del cel que deia «Ehrfurcht vor dem Leben», reverència per la vida, i que va sentir que això és el que més necessita la humanitat, reverència per la vida, que potser és un dels símbols que avui necessitem. I ja que he esmentat aquesta pèrdua de l'encís, d'aquestes presències que els nostres avantpassats sentien al seu voltant, us faig 5 cèntims del meu camí. Jo vaig començar creient que només hi havia molècules, àtoms, massa i energia. Al cap de molts anys vaig experimentar que hi ha forces intangibles en el món. I durant molts anys, forces intangibles que les tradicions anomenen àngels, sants, dakinis, bodhisattvas, devas, cada tradició té els seus diferents noms. I totes aquestes forces eren benèfiques. I al cap d'uns anys més vaig descobrir que no totes aquestes forces tenen per què ser benèfiques, que també totes les tradicions espirituals han parlat de forces intangibles que no són precisament benèfiques, que són forces fosques, que són forces que ens desvien, que són forces que avui en dia semblen tenir una força no gens menyspreable. I d'alguna manera, si tenim tots aquests reptes que plantejava, si tenim aquesta disjuntiva entre col·lapse i evolució, crec que no ens en sortirem només amb la nostra intel·ligència humana, amb la nostra tecnologia, amb les nostres habilitats, sinó que també necessitem l'ajut de les forces que les tradicions reconeixen com a forces que ens ajuden, com a forces benèfiques, com a forces que poden enfortir el nostre camí. I que avui en dia sembla gairebé que no es pugui dir en públic aquestes coses. No? Jo crec que potser és la primera vegada que em parlo en públic d'això. Però si no ho faig en un Parlament de les Religions, on ho faria, oi? En una facultat de ciències ja m'haurien fet fora. El que passa, que els recordaria que la ciència també es basa en coses indemostrables, en pressupostos indemostrables, i tanmateix l'espiritualitat es basa en l'experiència immediata de la consciència, que això la té fins i tot la persona més militantment antiespiritual o antireligiosa. Doncs bé, hi ha aquest símbol de la reverència per la vida, hi ha aquesta consciència que crec que és important de reconèixer que la gran lluita entre la llum i la foscor no la fem només nosaltres. Nosaltres no som els únics protagonistes d'aquesta lluita, sinó que també hi ha altres forces que ens ajuden i que podem demanar la seva benedicció, la seva protecció. I segurament molts de nosaltres, cadascú des de la seva tradició, ja ho fem. I si el Papa Francesc i en Raymond Panikkar descrivien el problema central associant-lo a la tecnocràcia, hi ha una paraula que comparteix moltes lletres en tecnocràcia, però que significa realment el contrari, teofania, manifestació del diví. I jo crec que reverència per la vida només és una passa per després reconèixer el món com a quelcom espiritual, com a quelcom diví. Quan Sant Francesc en el Càntic de les Criatures parla de la lluna i les estrelles, no refereix a la lluna de la NASA. Quan parla de la germana aigua, no refereix a H2O. H2O és molt interessant i la NASA fa coses molt interessants, sens dubte. Però Sant Francesc refereix a una altra cosa. Es refereix a una experiència de l'aigua i de la lluna com a presències divines, com a presències còsmiques. I si creiem que la lluna només és les fotos de la NASA i l'aigua només és H2O, no estem participant plenament de la vida. I, per tant, voldria acabar amb aquesta invitació a redescobrir el món com a quelcom màgic, sagrat, ple d'encís, que crec que és una de les coses que necessitem perquè ens doni llum en el nostre camí i perquè puguem desenvolupar la plenitud de la nostra existència, cadascú a partir de la seva tradició i del seu camí. Moltes gràcies.